Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Blacks, fem ficció, eh? Però que seria d'aquí una setmana entre les dues seleccions que tenen tres mundials cada un. Per tant, la que guanyés se quedaria com la millor de la història, ni que sigui en Copa del Món. Resumint, més al·licients i més pitet impossible.
Seria maco. Avui veig una estadística. Són 5 enfrontaments entre Sud-àfrica i Anglaterra al Mundial i només un assaig anglès contra Sud-àfrica. Dic per imaginar-nos una mica el partit que podem veure, segons com, Francesc, o no?
Sí, sí, totalment. S'ha de tenir en compte que fins als últims 2-3 Mundials, més o menys, els partits de semifinals i final solien haver-hi pocs assajos. És a dir, Sud-àfrica va fer el seu primer assaig en una final del Mundial que n'havia jugat 3, la del 2019. Per tant, aquests equips, sobretot Sud-àfrica i Anglaterra, són equips que històricament en grans partits definitoris han apostat per l'amarrateguisme.
I ha començat el partit a Saint-Denis, a París. Ha posat l'ovalada en joc la selecció anglesa, ha recepcionat la selecció de Sud-àfrica, que intentarà i començarà ja el seu joc d'impacte. De fet, la primera pilota l'ha agafat Eben Etzebet, que és un sospitós habitual. La selecció de Sud-àfrica, que repeteix el 15 titular del partit del Quijote, és a dir, del partit de diumenge passat, de cuyo nombre no quiero acordarme per com va anar.
I jo diria que Anglaterra ha après del partit entre Sud-àfrica i França, perquè no ha posat tota la carn a la graella d'inici. És a dir, a França van veure com la segona part, a partir del minut 50, els suplents de Sud-àfrica van posar un cop de puny sobre la taula, van donar un cop de puny sobre la taula. I Anglaterra ha deixat a 3 o 4 jugadors que tranquil·lament podrien sortir al 15 inicial a la banqueta per, previsiblement, quan Sud-àfrica tregui tota la dinamita que té la banqueta, que en té molta, doncs aguantar... Opa! Doncs aguantar-li.
Hem vist el primer cop de càstig favorable, o que l'acaben de pitar favorable a Anglaterra, ben situat, amb un Farrell que fa de capità i és el xutador que se'n va directe cap a l'ovalada. Per tant, els anglesos, que de bones a primeres els hi han dit als sud-africans que nosaltres, d'alçar la pressió, la cortina i de posar-vos les coses difícils ja quan estigueu a la vostra meitat del camp, també ho sabem fer i també ho posarem en pràctica. Per tant, Owen Farrell que demana pals, i presumiblement Anglaterra, que cobrarà la primera avantatge en el partit per intentar fer el paral·lelisme amb ahir també va començar a guanyar l'Argentina.
Sí, va començar a guanyar l'Argentina i realment no va haver-hi color, bueno, sí, el color negre concretament va haver-hi, demostrant una vegada més que el sorteig del inicial de com es fan els grups estava mal fet. I de fet Sonny Bill Williams, mític jugador dels All Blacks, no sé si ahir la nit o avui, va fer un comentari dient, diu, els aficionats o els jugadors irlandesos i francesos, veient el partit entre Nova Zelanda i Argentina, hauran pensat, érem nosaltres els que havíem d'estar aquí. Yeah.
Prou silenci, a Sant Denis per veure els xutapals de Farrell.
Sí, de moment sí. Jo veig Farrell que s'hi concentra amb aquesta una bellesa d'aquelles... La sogra el deu trobar guapo, vull dir. Encara xuta cap a pals i primers 3 punts per Anglaterra, que fa que posa
mica la davantera.
Exacte, 3 punts per Anglaterra en aquesta segona semifinal. I per tant, Sud-àfrica que ha de començar a remuntar, per dir-ho d'alguna manera. També va començar així l'altre partit que van fer de Sud-àfrica i va acabar com va acabar. Ho porto millor del que sembla, eh? O sigui, he estat 3-4 dies sense consumir cap tipus de mitjà i ara ja porto més assumit.
És que anem rajant molt d'Anglaterra, o aneu rajant molt d'Anglaterra, però aquí està, a les semifinals del Mundial l'altra vegada. Mira,
només li queden 77 minuts.
No, però ja no guanyant-lo, però vull dir que torna a ser aquí a les portes d'una final del Mundial.
L'únic que...
Tot i l'animadversió que li puguem tenir a Anglaterra, i que és generalitzada, no és només cosa del Cugat i meva, tot i que després faré una postdata sobre això, Anglaterra ha anat creixent dins del Mundial. Ha anat creixent, s'esperava que pràcticament algunes previsions deien que quedaria fora de la fase de grups i sense jugar de manera brillant, però ha perfeccionat aquesta manera de jugar i no jugar rugby alhora, d'anul·lar el rival i de jugar per espurnes, diríem.
Sí, amb dos apunts de futbol, hem tingut homenatge a l'inici del Sheffield United, Manchester United a la Premier, Molló.
Sí, homenatge a Bobby Charlton, que com hem explicat, Sir Bobby Charlton ha mort aquesta tarda, als 86 anys, amb una corona de flors, que entenc que el United, el seu equip de referència, doncs ha posat a la gespa. El partit ja ha començat, Sheffield Sheffield United 0, Manchester United 0, minut 3, el Sheffield no guanya cap partit, és el cue, a veure si el United, que està, vaja, en una situació molt dolenta, pot ser equip aspirina.
I a primera, arrencat a balaïdos el Celta Atlètic de Madrid.
Sí, sense gols encara, tot i que ha tingut una primera oportunitat el Celta amb una rematada de Larsen, que ha atrapat a Oblak. Per tant, recordo, Celta 0, Atlètic de Madrid 0.
Mentre fèiem aquesta actualització hem vist una cosa que també feia dies que no vèiem, que és a Sud-àfrica perdent una sacada, la primera sacada lateral de Tuja aquí la, en les semifinals de Sant Denis, l'ha birlat vilment Mario Itoja, la segona línia de, dels anglesos, amb alguna cosa veiem que hi ha igualtat o que es tenen ganes de parlar el mateix idioma rugbístic francès, podríem dir, entre els uns i els altres, perquè també estem veient, és característic dels primers minuts de partit sempre, però estem veient allò, xutades, xuts d'aquests ben amunt i ben avall per... que enverinen la recepció, d'aquí va, és d'on va plorar la criatura francesa en els quarts de final, i de moment uns i altres s'estan buscant les pessigolles per aquí.
Totalment, i segurament veiem els quatre ales més ben preparats per fer aquest tipus de joc, perquè Sud-àfrica, ho dèiem l'altre dia, tot i tenir dos ales de 1,70 m, com Cheslin Colby i Curly Arendse, doncs són experts en el joc aeri, i per part anglesa sí que tenen uns ales més alts, com Johnny May, que fa 1,90 m, i Elliot Daly, que està al voltant d'això, i també són grans especialistes en la recepció de les pilotes altes.
I per mantenir una altra connexió amb el partit de fa una setmana, ja hem dit que Sud-àfrica presenta els mateixos 15 jugadors titulars, però és que a més la Federació Internacional de Rugby va i ens ha palplantat el mateix àrbitre que en els quarts de final, això també és força curiós, força peculiar, força genuí del rugby, i per si algú buscava la quota catalana tenim a Matías Reinal, que es va lluir amb un arbitratge civil i dolentíssim en el Fiji contra precisament Anglaterra fa una setmana, i el tenim d'àrbitre auxiliar en aquesta semifinal.
Sí, una mica amb allò que fan a vegades els àrbitres a la Lliga, el comitè d'àrbitres a la Lliga de Futbol, de premiar el que ha fet malament quan rep moltes crítiques, de dir, bueno, nosaltres tenim la raó i posem el que nosaltres volem, no? El pitjor àrbitre estadísticament pel Barça contra el Madrid, pam, contra el Barça, contra el Madrid. Doncs han fet una mica això, perquè Ben O'Keefe, l'àrbitre d'avui, el nova zelandès, ha rebut moltíssimes crítiques, fins al punt que ella ha demanat que hi ha prou, que ja n'hi ha prou, que inclús l'estan amenaçant per Twitter, etc, i que ja n'hi havia prou. I Matías Reinal, per mi, ha sigut el pitjor àrbit de tot el torneig, i que tingués un quart de final la setmana passada i que avui estigui de línia, és com la World Rugby de dir, bueno, aquí la raó la tinc jo i punt.
Clar, perquè si la final acaba sent Sud-Àfrica-Nova Zelanda, tindrem un àrbitre europeu a la final, segur, sí, eh?
Segura, jo crec que serà el de la semifinal d'ahir entre Nova Zelanda i Argentina, Angus Gardner, que a mi m'ha agradat molt durant tot el torneig.
Què celebra Sant Denis, Cugat?
Doncs celebren, més que Sant Denis m'atreviria a concretar que celebren els anglesos que hi ha a Sant Denis, un emprat perfectament al peu Alex Mitchell, el mig de melé d'Anglaterra, aquest mig de melé que a l'inici del Mundial dèiem que era una aposta allò inaudita i que s'està consolidant, amb la qual cosa ha tirat enrere la selecció sud-africana, que torna a tenir secada de Tuix, ha perdut la primera, en Bonambi té pressió a les mans, ara la guanya perfectament bé, doncs no, secada parcial, i els anglesos que pesquen una altra oportunitat per apropar-se. De moment la cosa és està anglòfona, la cosa, eh?
Està anglòfona, i jo he de dir que els últims dies ha anat creixent amb mi com li va passar a Anakin Skywalker, la força, no? La força oscura, el lado oscuro ha anat creixent amb mi, i vaig una miqueta amb Anglaterra, Cugat. Sap greu.
Aquí es trenca una amistat.
Però... Està jubilada, però ma mare és psiquiatra. Pels amics el que calgui.
Ja vaig comentar amb el psicòleg aquesta setmana. Però és que em fa molta gràcia, perquè són tots, o sigui, la majoria de jugadors anglesos, tots els villans de la pel·lícula, tots els dolents, vull dir, tornar a dir villà, tots els dolents de la pel·lícula, els té Anglaterra. Joe Marler, Dan Cole, Owen Farrell, Tom Curry, són tios que cauen molt malament, objectivament cauen malament. I llavors que Anglaterra aposti directament per aquest perfil de jugador, a mi em fa molta gràcia i m'agrada. I llavors em sembla que vaig una miqueta amb Anglaterra ara mateix.
Jo t'ho respecto, perquè en aquesta vida s'ha de respectar tot, però això també és un típic allò que vas al bar a veure una semifinal de Champions que està jugant al Madrid, que saps perfectament com acabarà, i hi ha algú que diu, no, jo vaig amb el futbol. Doncs ets exactament aquesta persona conyada. Endavant.
Final del primer quart al bàsquet Girona, parlem de 7, 24-17 a la vista de l'Obradoiro, i al Palau com ho tenim aquest Barça-Jaén, Albert?
Primers 5 minuts de partit, empat a 0, amb poques oportunitats, ritme de partit amb hem vist ja trepitjar ja tant el Barça com el Jaén, però de moment sense gols, i va entrenar ja en el Palau. Jo crec que ens aproparem a les 2.000 persones. 14 minuts i mig per arribar al descans. Barça 0, Jaén 0.
És el que ha fet comunicat al Sevilla, on ha dit que han detectat un comportament xenòfob i racista d'un aficionat a la seva graderia, en aquest Sevilla-Real Madrid, i que ha procedit a la seva identificació i l'expulsió de l'estadi. Comunicat que acaba de fer el Sevilla un cop acabat aquest Sevilla 1, Real Madrid 1. Tornem a Sant Denis, Anglaterra 3, Sud-àfrica 0, tot just al minut 8 de la primera part.
I s'ha de repetir la melee. La melee ben a la vora de la zona de Sud-àfrica. Melee amb introducció pels anglesos, per tant, oportunitat calenteta. I les dues melees, Ben O'Keefe les ha fet repetir. Hi ha molta experiència i sap més el dimoni per vell que per dimoni, que diuen, en aquestes primeres línies, tant dels anglesos com de Sud-àfrica. Ben tancada aquí la melee. Intenta alçar-la ràpid a Anglaterra, i atenció, busca la perpendicular. Ben El, el 8 dels anglesos, un dels millors jugadors del que portem de Mundial, i velocitat dels anglesos, això també és novetat, oloren la sang, se situen a 7-8 metres de la zona de marca, per tant, pot tenir, i no només això, sinó que juga amb avantatge de Ben O'Keefe, que acaba pitant cop de càstig dels Springboks, en bon àmbit també fidel al seu personatge, que no ho veu clar i ho fa extensible, recordem el doble de Mike Tyson,
sí, sí, sí.
I deu ni duret, veiem que el capità Silla Colissi, que també se'n va a parlar amb Ben O'Keefe, l'oportunitat que és centrada a més no poder, i presumiblement els anglesos que buscaran, doncs no, serà melee amb introducció, però déu n'hi duret, els Springboks favorits, encara que aquesta força obscura i malvada hagi nascut a l'interior de l'organisme de Francesc Gómez, doncs per la majoria de gent eren favorits, més enllà de les animadversions, les filies i les fòbies, eren els sud-africans, i podem dir que ens anirem gaire fins als primers 10 minuts d'aquesta segona semifinal del Mundial, i de moment, si algun manual s'està aplicant allò fil per randa, és el del joc dels anglesos.
I ambiciós aquí a Anglaterra, no?, que podria tenir el 6-0 el Sarró, no?, amb un cop de càstig senzill, i busca la melee, no?
Sí, de moment...
Finalment anava a xutar baix.
Va pals, perdó. Sí, de moment el guió del partit, idoni per Anglaterra, poc rugby, és a dir, poc joc, no?, en obert, poques passades, poques fases, i molt tàctic, molta melee, molt xut estratègic, etc. Jo crec que pel bé de l'espectacle, és a dir, compareu per exemple aquests 10 minuts que portem amb els 10 minuts del cap de setmana passat, que anàvem bojos per aquí, cugats sense samarreta, cridant, no sé què feia, és molt diferent, i jo crec que si Anglaterra guanyés cert avantatge inicial contra Sud-àfrica, obligaria els Springboks a jugar una mica més, i potser veuríem un partit una miqueta més animat, però la previsió és un partit molt dur, molt físic, i gaudir més de les defenses i dels contactes i de les picabaralles, gairebé diria jo, que no pas de moltes fases, de molt joc espectacle.
I serà un partit a 80 minuts, abans ho dèiem, analitzàvem la convocatòria dels anglesos, però també els Springboks tornen a deixar gent com Faf de Clare, com André Pollard, com els habituals davanters de la Bomb Squad, que en diuen, de la seva banqueta. Per tant, això s'anirà fins als 80 i anirà pujant de temperatures. És a dir, l'Olla Express aviat començarà a treure oxigen i hi haurà pressió. Mira, fins al
final. Pavel, Nedved, que el veurem a la segona part, segur.
M'imagino el de debò, retirat tranquil·lament a la República Txeca, que fa un parell de setmanes que li xiulen les orelles, el pobre Pavel, i, bueno, de pobre no deu tenir res, però... Déu-n'hi-do, Pavel Nedved del rugby Faf de Clare, que espera, de moment, els seus companys que guanyen la sortida, la sacada lateral de Tuix mitjançant Eben Etzebet, pilota pels Springboks que no poden avançar en aquesta plataforma, i Cobus Reinbach al mig de melé, qui posa ritme, trepitgen per poquet la meitat de terreny de joc dels anglesos, els Springboks. Déu-n'hi-do, avui la tercera, hem vist a Carri fent de Carri, però déu-n'hi-do, la tercera dels anglesos avui també serà feroge. Totes dues terceres línies, jo crec que és una de les claus del partit. Trauran dos pires en cada un dels cops, i ho van intentant els Springboks, fase a fase, però sense moure's de...
No pot avançar, eh?
No, d'un pam de terreny de joc. Déu-n'hi-do-ret.
I molt, molt important la figura de Tom Curry, que ara l'hem vist placar dos cops seguits en dos recs consecutius, pel paper d'Anglaterra, perquè Curry va tornar a partir del tercer partit amb els anglesos, i el seu bon estat de forma ha sigut fonamental perquè Anglaterra pugui arribar fins a aquesta semifinal.
A primera, com ha arrencat el Celta Atlètic de Madrid, Molló?
Doncs prou distret, mira, una altra del Celta, és la tercera que té l'equip de Rafa Benítez, però de moment Celta 0, Atlètic de Madrid 0. Feia uns instants l'Atlético que va tenir la primera amb una rematada de Samuelino, i anàvem comentant, estranyats amb en Camí, que juguen amb un 4-4-2 amb Mingueza al mig del camp, fent de doble lateral avui, no?
Sí, d'interior dret, amb aquesta funció de doble lateral, amb Kevin Vázquez de lateral i Mingueza d'extrem d'interior dret. Jo crec que és una solució puntual tenint en compte el rival, perquè vaja, no recordo cap partit de Mingueza com a extrem, i tampoc és el seu perfil. De moment, en presència a l'àrea, tot i que evidentment és un futbolista que en els últims metres no marca la diferència.
6 punts en 9 jornades, el Celta segurament menys punts que joc, també tot s'ha de dir, però vaja, enfonsat aquí a la zona de descens, de la classificació.
A Aidú, que s'ha...
Tendó d'Aquiles, no?
Tendó d'Aquiles, perquè va jugar un partit en gest artificial amb la seva selecció, es va queixar molt al Celta i han perdut un dels millors defenses que té.
I l'Atlético, per cert, ve de guanyar els últims 4 partits de Lliga.
I es podria empatar amb el Madrid. Si guanya el d'avui la jornada, la projecció portaria empatar amb el Madrid al capdavant de la classificació. S'atura el temps a Sant Denis, Anglaterra 6, Sud-àfrica 0.
Sí, sí, veiem les típiques expressions abans suats i buscant l'oxigen d'on no hi és, a Sant Denis, on avui hem de dir que la rodalia de París ha plogut. Ara no està plovent, però ha plogut, és a dir, si els escapa la pilota sempre poden posar l'excusa de que hi ha humitat en l'ambient, i si no poden dir els Hector Pascals o el que s'inventin, però sempre queda bé dir una mica la notació climatològica de la jornada, i a París aquesta tarda estava plovent. Porta la pilota en Bonambi, fent bo.
Com s'amaga aquí.
Sí, exacte. Com amaguen aquí. Ens hem d'imaginar el joc d'arrencar cebes, però favorable, no? Seria. I a punt els anglesos de recuperar la pilota, quedats sense cobertura, i la recuperen els anglesos. Doncs tocant la moral, diríem, els Springboks, en aquelles fases de joc a les quals els sorneguers acostumen a ser els sud-africans.
Primer quart d'hora de la teva selecció, francès, magnífic, eh?
David Bingham des de Chaquetito, jo. Sí, sí. I ara, ens han pitat un cop de gas.
Primera persona del plural. És que és greu, eh?
Avui es pot trencar una amistat, eh? Ho veig.
Estem a punt, ja.
Mentre no guanyin.
Home, si et vas aguantar de tirar-li l'aigua l'altre dia al Damià, jo crec que em podràs aguantar bé, no passa res.
Tenim a la redacció, pendent per entrar quan faci falta.
Segur que està seguint el partit amb el mòbil, segur.
Si no juguen els Sixers, algun amistós de pretemporada, segur que sí.
Sí, quan els Raptors els van guanyar, ja vam estar parlant, eh?
Aquell triple encara el té clavat, i somia, té els sons cada 2x3.
Va sentint el rebot a l'anella, clic, clic.
Aquella anella.
Jo va ser increïble. Jo cada 3 mesos em poso el resum del partit.
T'agrada gent rara, eh? Toronto, Anglaterra...
Home, però hi havia Marc Gasol, eh? Bé, a mi només m'agradava aquella època perquè hi havia Marc Gasol. Tu t'agraden ara també.
És de Raptors.
Ja.
Des d'abans, des de
Vince Carter,
que a més a més...
Jo era xacatero.
Vince Carter, que va venir a l'estudi de RAC1.
Sí, sí. Sí, no? Sí. Sí.
Vince Carter.
Què dius ara?
Sí.
Ostres, però quan això?
Estic parlant de...
Jo no hi era.
Principis dels 2000, sí.
Hòstia.
Comença la tertúlia a Sant Denis, eh? Mentre vosaltres feu la vostra, tenen uns quants fent la sardana, però agafant-se del coll directament. Re excèntric o res que no sigui propi del rugby, i òbviament la semifinal del Mundial no deixa de ser també un partit de rugby, i tot bé, entre altres coses, d'una sacada lateral de Tuix, que a l'hora de conformar el molt, els anglesos han tornat a girar-li la truita als Springboks. Per tant, els sud-africans, que poden tenir motius per estar certament descol·locats, i podem sentir
l'àrbitre
parlant als capitans amb aquella petxorra, en parlàvem l'altre dia, de Ben O'Keefe. A veure què els hi diu.
Amb calma. So can I talk? Guys, I'm going to make it very clear and simple. When I blow my whistle, I will not accept any players pushing and shoving after that, okay? Yeah, yeah. Number 12 is not even part of that, comes in and pushes unnecessarily green 9, okay? He grabs him around the neck. He will be penalised. If we get that any more in the game by either team, I'll escalate to more penalties or yellow cards. So is it a penalty? It is a penalty. I want to see it. Are you talking to your team, please, to stop it?
So them going back at us and causing the whole thing.
Yep, Owen, Manu, your 12 started. Go back and talk to them. I don't want any more. Can't retaliate. Have you reversed retaliate? El 12 d'Anglaterra, no? Amb un estat.
Tuilagi, sí, perquè...
Però Sud-àfrica no, ningú de Sud-àfrica, no?
Es penalitza, és a dir, quan s'inicia un... una picabaralla, perquè no és una baralla, perquè ningú ha donat cops, quan s'inicia una picabaralla es penalitza més el jugador que ve de fora que els dos jugadors implicats. És a dir, es penalitza més, ho ha dit, retaliate, la venjança, per dir-ho així, el prendre la justícia per la teva mà, que no que l'inicia. I per això el que ha estat sancionat ara és cop de càstig en contra d'Anglaterra, en contra de Manu Tilagi, que és l'últim que ha entrat allà. Passava per allà i ha dit, vinga, tenim una empenta.
Se'ls ha dit Cugat, diu, quan jo xiuli, ja està, s'ha acabat la història. Vull dir, si jo he xiulat, s'ha acabat i ja seguim jugant.
I ara podem fer allò tan tendenciós, però alhora tan cert, que una conversa com aquesta que hem sentit, més enllà de que fos en anglès i no tothom l'haurà entès, hi ha altres esports a les quals tant de bo la tinguéssim per veure també quina elaboració de sintagmes nominals i verbals són capaços de fer.
I l'acceptació, sobretot, de la decisió de l'àrbitre. A mi és el que m'agrada, no? Aquí hi ha hagut una mica que no, que Owen Farrell li discutia una miqueta, però l'acceptació del que decideix l'àrbitre...
Sí. I no negaré l'afirmació d'en Cugat, però és diferent també que sàpiguen que t'escolta el món.
Això també és veritat.
No, però s'ha de dir que això passa també en els partits de rugby de tercera catalana, passa exactament el mateix. I no t'escolta ningú.
Sud-àfrica està més a prop que mai de la línia de marca.
Doncs ha tornat a quedar ben a prop, era 5 metres i començava la fase d'anar-hi i de tornar-hi, i altre cop els anglesos que els diuen que fins aquí, i que ho celebren com a mig gol, com a mig assaig, perquè realment Déu-n'hi-do als anglesos que tenen els sud-africans secant de lateral, baixant bé la pilota a Medjevic, per tant tenint tots els elements per fer mal, i ara és Monster, una segona línia poderosíssim que ha xocat amb el seu homòleg anglès i ha sortit més estabornit que segons qui quan torna cap a casa a la nit de Cap d'Any. Se'ls hi veu, Francesc, no sé si estàs d'acord, els sud-africans que... Còmodes no ho estan gens, avui, sobre el verd de Sant Denis?
No estan còmodes, però si una cosa té aquesta selecció sud-africana és la rapidíssima capacitat de reacció. És a dir, passen d'estar en un moment que sembla problemàtic o crític, de cop i volta li donen la volta. Ostres, atenció, això sí que és poc habitual, cop de càstig en contra de Sud-àfrica a una melé. Si l'altre dia, justament, dissabte passat, un dels factors va ser la melé de Sud-àfrica, i ara veiem
Joe Marler, el número, si qui estigui veient el partit, que s'ha de fixar, ja s'hi haurà fixat, perquè jo crec que és d'aquests que un cop a la vida, i no te n'oblides, Joe Marler, el pilar clàssic de... és menys gran del... avui mirava l'edat i diria que té 31 anys, o és menys gran del que sembla, però Joe Marler, cresta, excèntric, recomano seguir-lo a Twitter, conegut entre altres coses per fer-li el Valderrama
a
Halloween Jones, per tant, un bon personatge.
Sí. Seria protagonista hi havia una pel·lícula fa molts anys que es deia Jo el Halcón, que era de pols, que sortia el Sylvester Stallone, de concursos de fer punts de tota la vida.
Seria un bon personatge.
Que sortien uns personatges semblants a aquest jugador anglès.
O podria ser l'arxienemigo de M.A. Barracus en un capítol de l'equip A.
El negatiu, no? El negatiu de M.A. Barracus, no? Seria M.A. Barracus en blanc, una mica. Que també vam cresta. Gràcies, Francesc, per fer referència a la millor sèrie de la història, com és l'equip. Sí.
Tens una retirada d'Aníbal, tu, el teu posat, la teva inèrcia, no?
Jo seria Aníbal després de menjar-se la furgoneta, però tornem a Sant Denis, perquè pesca bé la pilota Stewart pels anglesos, ara la càrrega dels sud-africans, que intenten tornar-li les accions que han recuperat després d'un control de l'altre equip per part dels anglesos, que mantenen la possessió, protegint bé que l'ovalada no quedi desprotegida, perquè tenen la mà llarga els sud-africans.
Bon trenet aquí.
I tenim tots els gavatxos que amb optimisme van comprar l'entrada a semifinals cantant la marsellesa en homenatge a la Polifònica de Porreig.
Sí, la setmana que ve sonarà, si no tot va bé, dissabte que ve, interpretada per la Polifònica de Porreig, la marsellesa a RAC1 abans de la final.
Si canten el God Save the Queen, el Cugat es tira per la
finestra
de la 15.
La marsellesa ha de tenir representació a França a la final i la tindrà, almenys al Superesports de RAC1. Ara que parlaves d'edat, Dan Cole quants anys té? Perquè també és dels que... sembla que era nadet, ja.
Granadet, sí. No pot triar molt estil de pentinat.
Torçal 3, calb d'Anglaterra.
Per cert, tornem als himnes, has dit, perquè God Save the Queen, ara és God Save the King, i l'altre dia, una curiositat, el capità anglès, aquella gent que li sabe llegir bé els llavis, va cantar God Save the King. De quin? O sigui, es va equivocar, encara va cantar a la reina, no sé si buscant alguna mena de telúria màgica, però la gent va dir, home, clar, després de 70 anys, clar, et canvia la cançó i...
El costum, i... no?
Dan Cole té 36 anys.
36 anys.
I m'ha passat una cosa, buscant-ho a la Wikipedia, que quan he llegit que és del 87, he pensat... Doncs no és tan gran, perquè jo soc del 88, fins que he caigut, jo començo a ser una mica gran.
Una mica, no tant com el Molló, però una mica sí. Com tenim el futbol sala al Palau, Albert?
Doncs continuem sense gol, 7 minuts i mig pel descans, s'ha perdut un punt d'intensitat al joc, és cert que els primers 5 minuts han tingut molt ritme, però... Vaja, conseqüència, suposo, de jugar-se 3 partits en una setmana, els dos equips han hagut de posar el fre i jugar amb una mica menys de ritme. Molta igualtat, això s'ha de dir, molta igualtat. El partit és interessant. La notícia aquesta hora és que fa uns minuts s'ha acabat el partit del segon classificat, el Palma, i ha perdut. Això vol dir que el Barça, passi el que passi avui al Palau, acabarà la jornada líder, i que té una molt bona oportunitat per obrir forat al capdavant de la taula si és capaç de sumar avui els 3 punts contra el Jaén. De moment no ho està aconseguint. 7 minuts pel descans, Barça 0, Jaén 0.
Cop de càstig per Sud-àfrica, Cugat.
I Mani Livok, d'aquí l'altre dia us no em fotiu de la punteria, que l'ha de tenir i la té. Per tant, Anglaterra 6, Sud-àfrica 3, s'acosta en el marcador, en l'acció B, i en Francesc això li agrada, tot i que avui se'ns hagi vestit d'anglès, com veiem que plou, per cert, a Sant Denis. Tot bé de que Owen Farrell ha garlat més del compte, podríem dir.
De fet, des de la jugada aquella que de la picabaralla entre Anglaterra i Sud-àfrica, ja tu has dit, has respectat molt els àrbitres, i jo pensava, hòstia, Owen Farrell justament li ha replicat després de que l'àrbitre digués ja n'hi ha prou, i ara li seguia parlant i li ha paralitzat amb 10 metres més del cop de càstig, i per tant li ha costat 3 punts al seu equip.
Què passa a Balaïdos, Molló?
Penal a favor de l'Atlètic de Madrid i expulsió del porter Ivan Villar, que és qui ha comès el penal, interpreta l'àrbitre que no disputa la pilota i que és una ocasió manifesta de gol de Morata. La primera, per mi, és indiscutible. La pilota ja és a camp Pistraus, no? Quan es llença a fer falta.
Sí. L'altra és discutible, perquè sí. No sé si acaba d'arribar Morata, no?
Clar, no té la pilota controlada i, de fet, se'n va cap a la línia de fons. Veurem si des del VAR Hernández li diu alguna cosa. Sembla que no, a quadra Fernández, que és l'àrbitre del partit.
Doncs estaven ja escalfadets amb els arbitratges, sí. A Balaïdos, i Benítez ja ha fet alguna queixa no molt explícita, sí. Perquè no poden, però que se li entenia tot. Doncs avui hi tornaran, eh?
Sí, sí.
I regalet per Anglaterra, Sant Denis, perdoneu, perquè Sud-àfrica, que estava tinguent la possessió, i Anglaterra, que fa 3 passades seguides, atenció, el 8 anglès, ja ho hem dit, és un dels jugadors del Mundial, mòbil com ell sol, i juga amb avantatge a Anglaterra, a dins de la línia de 22 de Sud-àfrica, que hi posa espessa la situació, i atenció, Owen Farrell, que busca amb el peu, a punt d'arribar a la posició d'Eliot Daly, no ha estat així, però hi haurà possibilitat de 3 puntets més, perquè l'acció venia d'una llei de l'avantatge. I deixem recuperar una acció que dèiem abans d'Owen Farrell, perquè abans hem dit això de tant de bo passés amb altres esports. Per mi, la millor norma comparativament que té el rugby és aquesta, per la qual quan es pita alguna cosa, si te'n vas de la llengua, et pot tirar 10 metres enrere en el terreny de joc. És a dir, és de les maneres més, em sembla, més sanes de dir, escolta'm, que jo sóc l'àrbit i a mi no em digui res. La falta era aquí, doncs ara te'n vas 10 metres més enrere perquè no m'has respectat o perquè m'has seguit protestant.
I és el damnificat al Celta amb l'expulsió del porter, de Justo Villar.
Diria que és Luca de la... No, Kevin Vázquez, Kevin, sí. I passa Mingueza al lateral dret.
Sí, ha durat 27 minuts, sí. L'experiment de Mingueza, i entrarà Guaita, que sí. Diria que debuta amb el Celta aquesta temporada, l'exporter del Crystal Palace, molts anys a la Premier.
La millor manera de debutar seria aturar el penal. 27 de la primera, Celta 0, Atlètic de Madrid 0, penal a favor de l'Atlético.
Allà hi va el guapo Farrell.
Doncs així, sex símbol per Francesc Gómez, es concentra en Farrell, una mica escurat a l'esquerra, però ben fàcil, és un dels millors xutadors del rugby. Fa aquesta concentració més aviat robòtica, fa les passes oportunes, La punteria és excel·lent i fa 3 puntets més per a Anglaterra, que se'n va fins al 9-3 en aquesta segona semifinal des de Saint-Denis.
A veure si la punteria de Griezmann és bona o no, Molló.
Sí, pentinat Cañizares, per cert, de Vicent Guaita. Bé, potser no tan exagerat com Cañete. I va Griezmann, gol. Enganyant Guaita, Celta 0, Atlètic de Madrid 1, 28 de la primera, gol de Griezmann. I a sobre el Celta amb 10.
Ben decidit per tu, Camí, per a l'expulsió.
Jo diria que sí, el penal claríssim, i crec que la vermella també, perquè crec que Morata hagués pogut arribar i estava completament sol, tot i que entenc que sigui una mica més interpretable aquesta segona acció que no pas el penal.
Al final van dir que el triple càstig es trauria i crec que tampoc s'ha eliminat tantes vegades com jo almenys em pensava.
22 punts l'Atlètic de Madrid, sumaria igual que el Girona, que demà juga un quart de 5 a casa contra l'Almeria, a 3 del Madrid i amb un més que el Barça, que juga demà contra l'Atlètic Club. La bola per aquí, a París.
Doncs la pilota és per Sud-àfrica, que intentava, o fet la típica amagada d'intentar sortir jugant una sacada lateral ràpidament, sense esperar la formació fixa de Tuix. No ha estat així, i veiem una d'aquelles repeticions amb càmera lenta, de cops, en aquest cas en defensa de Benetzebet sobre Kurnilov, el capità anglès, quan no hi ha, el sotscapità, perdó, després de Owen Farrell. D'aquests cops que ens el passa a nosaltres i no ho expliquem. I atenció, perquè apareix Cheslin a colp, arriba fins a trobar la pilota i se li torna a escapolir la pilota a Sud-àfrica.
Sí, sí, que és la pluja,
eh? De la línia de 22. Si és la pluja que... Doncs que hi ha teories de la conspiració, no? Que tenen uns esprais perquè deixi de ploure. Que deixi de ploure, home! Que, no, que se'ls deixi escapar la pilota. Ara l'impactant espectacular d'Ailey en defensa. Una molt bona nata sobre el receptor dels Springboks. Intenta mantenir la possessió de l'ovalada Sud-àfrica. No ha deixat alliberar Anglaterra. Per tant, xiula l'àrbitre. Podran fer servir el peu per intentar guanyar territori i tornar-se a situar prop de la zona de marca, que és allà on, de moment, cada vegada que arriba a Sud-àfrica, els anglesos aconsegueixen endur-se la seva.
Gol al Palau, Albert.
Gol del Barça, marca Pito, jugada d'estratègia, jugada des del corna, la centrada, bon moviment de Pito, que remata gairebé com pot, perquè està mig desequilibrat, però aconsegueix creuar molt bé la bola, ajustar-la al pal i fer pujar el primer al marcador. S'avança el Barça, 5 minuts pel descans, Barça 1, Jaén 0.
En bàsquet ha capgirat el marcador, el bàsquet Girona guanya de 5 ara, 33-38, partit al segon quart, parcial de 9-21 en aquest segon quart per l'equip gironí.
I ha marcat el Manchester United, Sheffield United 0, United 1, 30 de la primera, gol de McTominay. I al descans també a Itàlia guanya la Lazio, Sassuolo 0, Lazio 2.
McTominay, que s'està destapant com a golejador, 6 gols amb Escòcia a la classificació per la Eurocopa en el grup d'Espanya, i 3, diríem, al Manchester United aquesta temporada. Amb Escòcia, de fet, està jugant de mitja punta i ell és un pivot gairebé sempre en tota la seva carrera.
I mentrestant, el Sud-àfrica Anglaterra, tercera touch que Sud-àfrica no encerta, una robada per Anglaterra i dues mal llançades. Molt estrany avui, aquest inici de partit en les fases estàtiques per part de els Springboks, i a Tom Curry, que l'únic que li faltava ja era trencar-se el nas.
I és un problema per en Bonambi, el 2, el talonador de Sud-àfrica, que és, en teoria, l'altre dia va aguantar els 80 minuts, però és el típic prototip de jugador, el doble rugbístic de Mike Tyson, programat per aguantar allò 40-45. De fet, hi havia la baixa de Malcolm Marx, que seria el titular, però que s'està perdent el Mundial. Per tant, que estigui desencertat pot ser problemàtic per Sud-àfrica. I ara veiem a Faf de Klerk, que no sé si...
Estava escalfant.
No sé, exacte, no sé si de manera folclòrica o endreçada, però ja començava a estirar les cames.
Per què mal llançada aquesta tuix francès de Sud-àfrica?
Perquè la tuix s'ha de llançar entremig dels dos equips. És a dir, pot anar una miqueta desviada, però si va clarament cap al costat del teu equip, es considera parcial, i l'equip rival té l'opció de decidir si es torna a llançar la tuix, llançant-la ells, o fan una melee. I com que l'última melee ha sigut molt bona per Anglaterra, doncs Owen Farrell ha decidit escollir melee.
I ara és el que hi haurà, melee, amb introducció per Anglaterra, 5 metres per davant de la seva pròpia línia de 22. Per tant, és normal és que vulguin consolidar la possessió. La melee que està a punt de girar, l'alça abans a Anglaterra, que intenta sortir i agrapar els centres de Sud-àfrica. Allende involucrant-se, Allende és un centre, és a dir, és un defensa dels Springboks que té un físic que qualsevol altra selecció podria ser d'un segon o un tercera línia, un portent físic.
De Allende i Ceci Kriel, que són els dos centres de Sud-àfrica, són com dos autòmates, són com... podrien ser els germans bessons de Robocop, perquè estan com fets pel mateix patró, sortits del mateix motlle, són com dos animalots de pedra.
I de moment la... feia servir el peu per sortir jugant a Anglaterra, l'estava a punt de recuperar els Springboks, però en fora de joc, amb la cosa, seguirà sempre els anglesos la possessió, i seguim veient altres notables, com en aquest cas Eben Etzebeth, que se'n va parlar amb Ben O'Keefe, que no ho acaben de veure clar. És a dir, segueix la incomoditat dels Springboks, no diríem com estaran al partit, sinó amb els indicis, no? Amb el context, amb l'atmosfera amb la que s'està disputant.
Clar. Aquest és el mateix àrbitre que va pitar el Sud-Àfrica-França. I els sud-africans recorden que fa una setmana aquest àrbitre els va deixar fer tot el que van voler. És a dir, el RACS s'hi valia tot, no va revisar ni una sola jugada, i en canvi avui, de sobte l'àrbitre ha canviat el criteri, que és la gran queixa, i avui està pitant tot el que veu el RACS. I d'aquí ve una mica el desconcert Sud-Àfrica.
Empat al Sheffield United Anglaterra de penal, McBurney, unes mans clares del Manchester United. Sheffield 1, Manchester United 1, 33.
McBurney, que és l'acendador de Pat Barry, no?
Bueno, mentre sí. Francesc Gómez fa el club de la comèdia, hem vist una sacada lateral d'Anglaterra.
No té un bon dia.
És que això de ser anglès, és l'humor anglès. És l'humor anglès, que em fa dir tonteries.
Has començat a esmorzar nous i aquestes coses que fan ells, després no has dinat, que està malament del cap, i llavors ves tirant.
Com de malalt has d'estar per menjar vins de mongetes d'aquestes tot el sant dia com si fos un bon menjar? Ara ja començo a deixar de ser anglès, ja.
I la recupera a Sud-Àfrica quan intentava fer una xutada a la sal en el clatell de la defensa Owen Farrell. De moment la recuperen els Springboks 10 metres per davant de la seva línia de 22, per tant, sense sortir encara de la seva pròpia meitat del camp. Juga amb avantatge als Springboks, que se li, doncs encara sort, perquè se li escapava la pilota a Manu Libo, que l'obertura, que ell mateix podrà fer servir el peu, el seu bon peu, punt. A vegades li critiquem la punteria, però... la potència no està pas en discussió i podrà enviar l'acció d'atacant ben bé a la meitat de... bueno, una mica menys a la meitat del terreny de joc dels anglesos, però almenys trepitja una mica de meitat rival als Springboks, que necessitarien un puntet d'alegria, més enllà de que jo vulgui que perdi Anglaterra. Ara ja només pensant en el partit, els Springboks necessitarien un puntet d'alegria, no? Alguna cosa que respongui al seu pla de joc, que els estigui sortint alguna coseta.
El Celta amb 10, però atacant, Molló?
Sí, sí, ara amb un altre xut de Iago Aspas, que ha sortit desviat, Celta 0, Atlètic de Madrid 1, al 35 de la primera.
Ara tens mort Velasco, perquè no li agrada, que no li agrada, Albert?
No li agrada, jo crec que està concedint una mica massa al darrere. La veritat és que el Jaén ha sabut reaccionar al gol i s'ha aturat en el partit amb el temps mort. El Barça, que torna ara amb la possessió, és Sergio González qui posarà la pilota en joc, però el Jaén havia reaccionat. Per sort, continua aquest avantatge, que és mínim. Barça 1, Jaén 0, 3 minuts per arribar al descans.
Perd Sud-àfrica, guanya Anglaterra, 9-3, segona sèrie final del Mundial, buscant rival de Nova Zelanda a la final de dissabte que ve a Sant Denis a les 9 de la nit i en directe al Superesports de RAC1.
I a més una Sud-àfrica que hem vist que en el minut 30 de partit ja ha canviat l'obertura. No sabem si hi ha hagut una lesió de Manu Libo, però no ho semblava, que no, és criteri purament tècnic, per tant...
està perfecte.
Doncs, sí, toc d'entrenador de... d'Erasmus i Minaver, que treuen a l'Iboc del camp i entra ni més ni menys que André Poller, el màxim anotador fa 4 anys i un seguro, no, que ningú es pensi pas que minva una mica el poder dels sud-africans amb aquest canvi, però és curiós, Francesc, que es faci tan aviat.
És molt estrany i és assenyalar clarament un responsable, no, de que el joc sud-africà no sigui l'esperat, tot i que tampoc estan proposant res, és a dir, no es pot culpar a ningú en concret, i menys a Manu Libo, que no està tenint pilotes, pràcticament. Entenc que no està agradant el joc al peu amb joc obert del número 10 sud-africà, però clarament, doncs, sí, com veig, ha assenyalat Manu Libo.
I veiem un canvi a les files angleses, en aquest cas sí que em sembla que és perquè està estabornit i segurament amb una hemorràgia de sang Tom Curry, entre ni més ni menys que Bonipola. Estem parlant de notables, estem parlant de pura aristocràcia del rugby anglès, de gent que segurament porten un cicle mundialístic força discret, però que a l'hora de les garrofes, com és una semifinal del Mundial, és un canvi de plenes garanties.
Totalment. I Tom Curry, que ja tenia la cara de Mr. Potato, l'únic que li faltava era intercanviar-se el nas, ara.
Quedarà com aquell senyor que mira en l'aire, no? En el Guernica de Picasso, eh? Que fa com una certa mala cara, pobre home.
A mi ara aquesta tuix també m'ha semblat...
T'ha semblat parcial?
Molt desviada.
Sí? No. Saps com s'ho miren els àrbitres? Perquè en directe és difícil de veure-ho. Per la posició de les espatlles. És a dir, si tu agafes la pilota amb les espatlles mirant molt cap al teu costat, interpreten que ha sigut parcial.
I atenció, perquè Arense, a punt de pescar la pilota, l'ha rebut bé Daly a dins de la línia de 22 dels anglesos per aixecar-se la cortina de pressió Sud-Àfrica. No involucra més gent del compte en el rac, amb la qual cosa els anglesos, si busquen una superioritat, és difícil que la trobin. I Bonipola, la primera que agafa, perd la pilota, amb la qual cosa la pesquen els sud-africans. A 10 metres de la zona de marca, els anglesos que intenten fer ben espessa la defensa. La davantera sud-africana que hi posa quilos i potència. Són ben bé en el perpendicular i juguen amb avantatge els Springboks. Vinga, segueix amb en Bonambi, que ho intenten. Joc de davanteres. Intenta posar-hi ritme a Kobus Rainback. Altre cop a l'altra pilar dels sud-africans que impacta. I ha de canviar l'eix defensiu. De moment es defensa bé a la selecció anglesa. A punt de quedar descoberta aquesta pilota. Ho intenta ara els sud-africans, una mica un putet d'ordre. Atenció a Benetze, quan l'agafa ell sempre passen coses, com a mínim queden estabornits els altres, i canvia l'eix, se li escapa la pilota, a punt de recuperar-la els anglesos, per avalar l'avantatge pitada anteriorment. Seguirà amb disposició d'acostar-se al marcador la República de Sud-Àfrica, que veurem si escull un xut propici on al cantó, o perquè no segueix jugant.
Marca el Saragossa, segona divisió, Saragossa 1, Eibar 0. Ha marcat Michael Mesa. Si acabés així això, tindríem el Leganés amb 25 punts i amb 23 punts 4 equips, Espanyol, Llevant, Saragossa i Tenerife, al final d'aquesta dotzena jornada. Està entretinguda la cosa, Camí.
Apassionant. Podria estar millor, però està apassionant.
Doncs abans que lluaves a Ovidi Bonipola, la primera pilota que toca se l'ha caigut, i va ser una elecció bastant criticada. És a dir, que incloguessin a Billy Bonipola, i això, per mi, veiem repetida la pilota que se li cau a Elliot Daly en la recepció del xut.
A consellar enrere, però exacte, anava endavant. Has de saber, Francesc, que avui t'has llevat en anglès, que normalment us piten bastant a favor.
Sí.
Aquesta és una de les brames, més enllà de tot, és una de les brames que són criticades i típiques i retòriques del rugby.
Sí, de fet, l'altre dia no ho vam acabar parlant. L'atracament que li van fotre a Fiji contra Anglaterra va ser per nota, per Matty Reinal.
I ha escollit xutar pels Sud-Àfrica, per tant, tenim André Pollard, que amb un xut fàcil, ell no es complica la vida i aconsegueix 3 puntets més que costen a Sud-Àfrica en el marcador. Ens queden 5 minutets i escaig d'aquesta primera part i de moment la segona semifinal del Mundial, que marca aquest Anglaterra 9, Sud-Àfrica 6.
Gol al Palau, Albert.
Empat al Jaén, bons minuts de l'equip andalús des del gol del Barça i vaja, el golaç de Renato, el futbolista de Cap Verd, que ha fotut un xut. M'ha recordat el gol de fa una setmana de l'Alzira, que era gairebé des del servei de banda, des d'un metre dins de la pista. El xut és potentíssim, molt fort, toca el pal i acaba entrant. Jo crec que Didac hi podia fer poc. Ha estat un golaç del Jaén, que ha empatat el partit, a punt d'arribar al descans, 9 segons per arribar al final dels primers 20 minuts. Barça 1, Jaén 1, bola pel porter del Jaén.
A la Lliga CB, el descans guanya el bàsquet Girona de 4, la pista de l'Obradoiro, 35-39, i acaba d'arrencar el tercer quart a Múrcia, amb victòria local del Lucan Múrcia, 47-38. Mundial de rugbi, 9-6, guanya Anglaterra contra Sud-Àfrica. Som els últims 5 minuts de la primera part.
Si hi hagués allò del mapa de calor que fan en el camp de futbol, veuríem com la major part del partit s'està disputant en aquesta zona del mig. Sembla que no s'amoguin ni endavant ni endarrere, però en canvi l'esgotament i la intensitat és en cada una de les fases estàtiques. Ara veurem la secada Sí, no s'ha complicat gens amb la sacada lateral, això ens ha agradat, eh? Però ha acabat regalant la pilota als sud-africans per fer servir la cama.
Sí, l'ha agradat el Xavi, eh?
No, aquí hem fet un birribirloque, eh? Ara cap aquí, ara cap allà, que can curt aquí per haver a sorprendre Sud-Àfrica.
Ja ha fet allò una estranya. És un recurs, però es veu bastant això, eh?
Com els gilicorners aquests, a vegades, una mica, doncs...
Gilituix, no? En tot cas, la pilota que tornava a ser dels anglesos, fingitant el peu de Owen Farrell, ha intentat tirar endavant. Els gavatxos de Saint-Denis que segueixen cantant la marsellesa, pobra gent. I la pesca bé, Déu-n'hi-do l'acció de Damien Willemse, un tanca espectacular al 15 dels Springboks, que ha estat a punt de sortir-li bé una de les seves incorporacions. I em sembla que ha acabat trepitjant fora. Sí, doncs no arriba a trepitjar fora i li complicava la situació.
Descansa el Palau, Albert.
S'arriba amb l'empat a 1. Primer ha marcat Pito, ha empatat Renato pel Jaén. Màxima igualtat al Palau. Barça 1, Jaén 1.
Tuix per Anglaterra.
Ahir, en el partit entre Nova Zelanda i Argentina, es va fer el rècord de pilota jugada, de minuts de pilota en joc d'aquest Mundial, que van ser 44 o 45, i avui jo crec que s'està fent el rècord de menys minuts de joc al partit, bastant empatat amb l'Anglaterra-Argentina, que vam fer també aquí. I dic,
quina caiguda.
I li pita cop de càstig favorable a Anglaterra, Déu-n'hi-do-ret, qui ho estigui veient pot no entendre-ho, ha pescat la pilota a l'Springbok i ha fet allò el llit, no podíem dir, la cancaneta li ha fet l'anglès, però ha estat obstrucció, segons Ben O'Keefe, ha estat obstrucció dels sud-africans. I Owen Farrell, que tot i la distància diu, escolta'm, jo, si amb alguna cosa confio amb la meva cama, estem ben a la vora del mig del camp.
Sí, doncs tenia raó l'àrbitre. L'obstrucció és clara de Peter Stepp-Dutois.
La caiguda, eh? Sobre del cap gairebé.
Sí, sí.
Una bona nata, eh?
Però bueno, aquesta gent són de metall, com a mínim.
Sobretot, no ho sembla, però un jugador de rugby el que és molt flexible. És a dir, aquests jugadors són extremadament flexibles, perquè a vegades en el rack, vull dir, si no es trencarien l'isqui, sobretot l'isqui tibial, se'l trencarien cada dos per tres, perquè cauen molt amb el cul a terra, per dir-ho així.
Doncs avui va la punteria, això, eh? De xuts a pals.
Cada una de les oportunitats que tingui Anglaterra, no hi ha cap mena de dubte que Owen Farrell, que parla de capità, demanarà tres puntets.
El tiro de la fira, avui.
Realment, Owen Farrell sí que fa cara d'idiota.
Ets anglès, tu.
Sí, però sóc objectiu. Pep. Cap a dins. Come on, England.
Doncs vinga. Com bé, amb les faltes, eh? Well. Cap a dins.
Doncs tres puntets més per Anglaterra. Els 12 punts de moment d'Owen Farrell. Anglaterra 12, Sud-Àfrica 6. Queda un minutet i el que duri la darrera de les jugades per anar al descans d'aquesta segona semifinal del Mundial.
A Balaïdos, l'Atlètic de Madrid que guanya, i ja et pot jugar contra 10, però l'Atlètic de Madrid quan guanya diu, no, prendrem més mal del que calgui, Molló.
Sí, és una mica l'ADN de Simeone, perquè no està atacant molt l'Atlètic de Madrid. 0-1 contra 10, amb el gol de Griezmann de Pana, l'anirem fins al 49 i som al 46.
I que el partit es faci llarg, pel Celta, no, Joan?
Sí, tot i que està competint contra l'Atlètic.
Sí, perquè Griezmann la deixa per Lino, bona aturada de Guaita, la primera que fa el porter que ha entrat en el lloc de... Bé, en el lloc d'Ivan Villar, no, perquè ha estat expulsat en el lloc de Kevin López.
Sí. No, el que dèiem, que està competint força bé el Celta, tot i que juga amb un jugador menys. Jo crec que ho notaran més a la segona part per un tema físic. I aprofitant aquestes transicions entre Iago Aspas i Strand Larsen, que m'està agradant molt aquest davanter, que aquesta temporada sembla que pot explotar una mica més.
Mira, ho ha provat ara Mingueza acabant aquesta contra, anat a fora. Celta 0, Atlético 1.
I descans a París, Cugat.
Doncs descans amb aquest 12-6 que acabàvem de cantar després del darrer anotació d'Owen Farrell. De moment, a Anglaterra, clara dominadora en el model de joc, en el marcador, i anul·lant els campions del món dels Springboks. Ens queden 40 minuts per passar-ho bé i veurem si per veure algun assaig, perquè la cosa ens animem tots una mica. No cal dir de quin color ens agradaria veure'l.
Doncs ara mateix tindríem una Anglaterra-Nova Zelanda la setmana que ve, que seria final inèdita, sí. Una Anglaterra-Nova Zelanda en el Mundial de rugby.
Seria final inèdita, i si passés això i els anglesos arribessin a la final, haurien de fer quelcom que no ha passat mai, que és que un equip guanyi a Sud-Àfrica i a Nova Zelanda en el mateix Mundial. Per tant, si avui no te'n vas a dormir content, covat, jo crec que la setmana que ve sí que hi aniries.
Déu t'escolti, però ja no...
De moment, avui 12-6, encara tot pot passar en aquesta segona meitat a Sant Denis, guanyant Anglaterra, de moment 12-6 contra Sud-àfrica. Ens actualitzarem per última vegada al Superesport, si no passa res d'extraordinari, amb la Marina Arbós. O la Marina, bona nit.
Bona nit.
Què ens expliques?
Doncs que les Nacions Unides esperen que un segon comboi d'entre 20 i 30 camions pugui entrar demà mateix a Gaza amb més ajuda humanitària. Segons ha informat el secretari general d'Assumptes Humanitaris de l'ONU, Martin Griffiths, estan negociant, o assegura que és imprescindible que l'ajuda arribi de manera ininterrompuda i que cal que s'hi afegeixi combustible, sobretot perquè els hospitals puguin continuar treballant. Tot plegat després que avui hagin passat pel pas de Rafah una vintena de camions plens de medicaments i menjar, en el que ha estat la primera entrada d'ajuda humanitària a la zona. És una xifra molt inferior, però, a la necessària, tenint en compte quina és la situació a la franja. De fet, l'ONU afirma que caldrien com a mínim 100 camions diaris per cobrir les necessitats més bàsiques de la població palestina. Mentrestant, a Barcelona, 19.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 70.000 segons els organitzadors han sortit al carrer per protestar pels atacs d'Israel contra Gaza. La membre de la coalició Prou Complicitat amb Israel, una de les entitats organitzadores, Alice Sampson, diu que amb l'ajut humanitari que ha entrat avui a Gaza no n'hi ha prou i que la situació allà és molt crítica.
Israel ha tancat totalment el bloqueig sobre Gaza. És veritat que ha permès entrar 20 camions, però això és totalment insuficient després de tot el bombardeig que ha dut a terme, tota la destrucció que ha dut a terme. Les palestines a Gaza ja no tenen aigua potable, no hi ha menjar, i ens diuen que o moriran bombardejades, o de set, o de gana.
Els manifestants denuncien el to de la Unió Europea i dels Estats Occidentals, a qui consideren còmplices de la massacre que està fent Israel sobre Gaza. Els reclamen que moguin fitxa d'una vegada per totes i que es resolgui un problema que diuen fa massa temps que dura. I un últim apunt, perquè l'illa del Hierro a les Canàries està col·lapsada arran de l'arribada massiva de migrants. De fet, només avui han rebut a 800 persones entre les embarcacions que han arribat a aquesta illa. N'hi havia una que duia 320 migrants a bord. És la barca més persones que hi ha arribat mai des del 1994, que és quan es va obrir aquesta ruta migratòria.
Gràcies, Marina. Fins ara.
Fins ara.
9 minuts i les 10. Una pausa i tornem. Descansa pel Balaïdos, Molló.
Sí, descans Celta 0, Atlètic de Madrid 1, amb una oportunitat clara al final de Morata, que rebutja Guaita.
I ha marcat el segon al Saragossa abans d'arribar al descans, guanyant 2-0 el seu partit a la Romareda contra l'Eibar. Ara tornem.
Superesports amb Xavi Puig.
El 24 d'octubre celebrem el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Sant Boi, una ciutat que impulsa una mobilitat més neta i sostenible. Veniu i descobriu CityMob Sant Boi. 40 marques i més de 1.000 professionals de l'automoció per ajudar-vos en la transició cap a un nou model de mobilitat. En només 3 quilòmetres al llarg de la C-245, a 10 minuts del centre de Barcelona. Fem un pas endavant. Sant Boi Motor ara és CityMob Sant Boi. A Autovivo Group trobaràs el teu vehicle nou o seminou per a tu o per a la teva empresa amb tots els serveis que necessites. Disposem de 6 concessionaris i tallers oficials. Un concessionari de vehicle seminou amb més de 500 vehicles. Servei de lloguer de vehicles, assegurances i mecànica ràpida. Autovivo Group. T'esperem a Sant Boi de Llobregat, a 10 minuts de Barcelona.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu nou SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, Gavà, Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es.
RAC més 1. Podcast.
Oxigen. Un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1. Amb Mònica Usat. En aquest episodi,
La tempesta del segle.
La nit del 21 de setembre del 1995 va descarregar la tempesta del segle a la ciutat de Barcelona.
Els pas soterrats del carrer Aragó estaven anegats d'aigua amb la por de que algú hagués quedat a dintre.
Ningú va pronosticar aquesta tempesta. Què va passar?
Va ser que ens ho vam menjar amb patates, literalment.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1.
Les nits són per escoltar els protagonistes.
Senyor Oriol Romeu i Vidal, com ha començat la temporada?
Bé, positiu, content.
Les nits són pels millors tertulians.
Tu, en el teu debut amb la samarreta del Barça a casa, vas marcar.
I ja sortint de suplent, com sempre.
Les nits són per aprendre.
Avui explicarem la història d'una pionera. Es deia Gertrud Ederle i era nedadora.
Les nits són per riure.
Marxi, no torni, eh?
No me poden mirar más de 3 segundos a lo ojo.
No, perquè...
Porque te enamora.
Les nits són per tu.
Bona nit, benvinguts al Tu Diràs.
Cada nit, a 2:15, Tu Diràs, amb Aleix Pariser. Perquè les nits a RAC1 són esportives.
RAC1, tots som u. RAC1.
Abans del clàssic, un altre clàssic. Aquest diumenge, Barça-Atlètic de Bilbao. Des de les 8, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Tornant de festa, si et lleves d'hora per treballar.
Passejant el gos.
Si simplement t'agrada matinar.
Fent voltes al llit.
Siguis on siguis, facis el que facis, comença el cap de setmana amb RAC 1.
Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí, a La Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
RAC 1.
Tots som 1. Superesports, amb Xavi Puig.
I les 10 de la nit, Superesports a RAC1 fins a les 11, que arrenca el Tu Diràs amb el Gerard Ballera per arribar a la 1 de la matinada. El descans de la semifinal del Mundial de Rugby amb victòria anglesa 12-6 contra Sud-àfrica. Nova Zelanda, que hi va apallissar Argentina, espera rival per la final d'aquí a una setmana a Saint-Denis. A primera guanya l'Atlètic de Madrid, 0-1 al descans al camp del Celta, més el Celta jugant amb 10 per l'expulsió del porter de Justo Villar en l'acció que ha suposat el penal i el gol de Griezmann. A segona guanya el Saragossa per 2-0 i segona part en marxa al Palau Laugrana del Barça Jaén de futbol sala Albert.
Primers 40 segons de la segona meitat, el Barça que ha sortit amb Didac sota pals, amb Antonio Catel, Àlex Yepes i Adolfo. Prova Àlex fregant el pal. Continua l'empat a un Barça, un Jaén, un. Bona triangulació blaugrana. Àlex Yepes ha volgut ajustar un pèl massa la rematada, superat Espíndola, però ha marxat un pam a la dreta de la porteria del Jaén. Primer minut de la segona part, Barça 1, Jaén 1.
A la Lliga C, parlem de 4 ara el bàsquet Girona, l'equador del tercer quart, 45-41 a la pista de l'Obradoiro. Tenim hoquei patins encara en marxa, s'està acabant l'últim partit del dissabte a la pista del Calafell, de moment amb empat a 4 al marcador, Calafell 4, Lleida 4. Hi ha un resultat que destaca per damunt de la resta en aquesta jornada, que és la golejada del Sant Just, recent ascendit a la hoquei Lliga, contra el Liceo. Sant Just 7, Liceo 3, en aquesta quarta jornada de l'hoquei Lliga masculina. A més, també Ribes 2, Caldes 3 i Voltregà 4, Mataró 4. I a l'hoquei Lliga femenina, Palau 0, Vilassana 1, Les Roces 1, Igualada 0, Corunya 2, Sant Cugat 1, Mataró 5, Cerdanyola 2 i Gijón 9, Alcobendas 0. Hem tingut Champions femenina de waterpolo, segona jornada de la fase de grups. Aquest matí el Mataró havia guanyat clarament el Ferencváros 13-5. Ja hem dit Mataró, avui...
Tres vegades,
la transmissió.
Gràcies, gràcies.
El Sabadell ha guanyat
guanyat 14-7 contra l'Alimó i aquesta tarda teníem duel català i ha guanyat el Sant Andreu 15-9 contra el Terrassa. Ahir que guanyés de tant Nova Zelanda, de tant decebre Argentina, Francesco, ja era una mica el que s'esperava.
És el que s'esperava.
Sí, eh?
Sí, sí. A veure, Argentina, diguem-ho clar, va arribar a quarts de final perquè estava al lloc, és a dir, al quadre que estava, perquè jo contra una Gales que ha accedit molt al que s'esperava d'ella, i si hagués jugat contra França o contra Irlanda o contra Sud-àfrica o Nova Zelanda als quarts de final, no hagués arribat a les semis Argentina. I Nova Zelanda, en canvi, jo crec que contra... que va començar amb el torneig amb molts dubtes, venint de perdre contra Sud-àfrica, etc. Jo crec que contra Itàlia va recuperar el mojo, no? Allò de la pel·lícula d'Austin Powers, va recuperar una mica...
Ara, bons referents, aquest sí, m'agrada.
Aquest t'agrada, eh? Aquest... va recuperar el mojo, el mojo, i va anar creixent. Contra Irlanda va fer un molt bon partit, un partit que va ser de 50-50 i que se'l van dur, se'l van endur els All Blacks, i ahir realment vam tornar a veure aquella Irlanda, aquella Nova Zelanda que t'atropella, que et passa per sobre amb jugador, amb individualitats molt bones, però sobretot amb un joc d'equip majestuós.
Ahir vam veure, per cert, Javier Bardem,
sí.
Entrevistat